L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de qui us parla. Domènec Ramal, a l'hora d'obrir aquesta nova edició de l'informatiu, a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, en setem setmana i avui dilluns, 18 de gener, com cada dia. Comencem la crònica informativa de la jornada introduint el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem parlant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Les obres de rehabilitació del vell Ajuntament començaran la segona meitat d'este 2016. L'alcalde del municipi diu que cal actuar urgentment per evitar que l'edifici caigui. I un altre ajuntament, el d'Alcanar, ha aprovat en Junta de Govern el projecte d'enderroc per complir amb la sentència del cas Turov i la legalitat urbanística. Més ajuntaments, més actualitat, amb una inversió total de 500.000 euros. L'Ajuntament d'Amposta ha començat el pla d'arranjament de camins rurals del seu terme municipal per tal de millorar l'accés dels veïns a les seves finques. En clau política, avui destacarem que Xavier Pallarès repetirà com a delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Esquerra Republicana serà l'encarregada. De fet, ja ho ha fet de nomenar el màxim responsable de la Generalitat al Camp de Tarragona, un càrrec que recaurà en Òscar Peris. Tots dos, el de Peris i el de Pallarès, seran confirmats demà. Aquest mes de gener, el Parc Natural del Delta realitza el cens d'aus que passen l'hivern a la zona. I un total de 9.000 van ser les persones que en el passat 2015 van visitar els actius patrimonials i turístics del municipi d'Ulldecona. A la recta final del nostre temps d'actualitat, destacarem que dos joves ampostins han aconseguit de situar-se entre els millors del concurs de discjòqueis que organitza la marca Ron Barceló. Acabarem parlant del síndic de Greuges de Catalunya i ho farem per un doble motiu. D'una banda, passarem balanç a la visita que el síndic feia la passada setmana a Amposta. Per l'altra, coneixerem el contingut d'aquesta nota de premsa emesa avui mateix i en què el síndic insta l'Ajuntament de Tortosa que retira el monument franquista sense fer una consulta prèvia. Per últim, com tots els dilluns, farem una repassada a la jornada futbolística del cap de setmana i els resultats dels partits disputats pels equips del territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'obrim avui anant a Santa Bàrbara. Parlem de les obres de rehabilitació de l'Ajuntament Vell del municipi, unes obres que començaran la segona meitat del 2016. L'alcalde del municipi diu que cal actuar urgentment per tal d'evitar que l'edifici caigui. L'obra es fraccionarà en dues anualitats per tal de poder assumir-ne el cost. Es derruirà l'interior de l'edifici i es mantindran les façanes. Lo que es farà serà lo que popularment es coneix com aigües fora, diu l'alcalde planer Alfred Blanc, i així ens ho explica en la primera de les cròniques de l'informatiu d'aquest dilluns des de la Plana Ràdio. Josep Roig.
A la segona meitat d'aquest 2016, l'equip de govern de l'Ajuntament de Santa Bàrbara té previst començar la primera fase de les obres de rehabilitació de l'antic Ajuntament. L'estat de deteriorament en què es trobava l'edifici, especialment l'interior, va fer aconsellable desallotjar-lo i l'any 2014 els diferents serveis municipals que acollia es van haver de traslladar a un nou edifici. I és que la necessitat de rehabilitar la casa consistorial ja ve de lluny. Ara fa uns 10 anys, ja sent encara alcalde, Joaquim Martí ja es va demanar a la Diputació un projecte d'obra per tal d'empendre-la, una iniciativa que va heretar l'antic alcalde Jordi Boronat, però que tampoc va poder tirar endavant pressupostàriament. Ara, l'actual alcalde, Alfred Blanc, ha agafat el repte i després de diverses gestions, fins i tot amb l'antiga consellera de Governació, Meritxell Borràs, deia a la nostra emissora que té clar que l'única manera d'emprendre l'obra i poder-la assumir econòmicament és fraccionant-la.
Jo només arribar al govern també vaig començar a posar-me mans a l'obra, fent vindre la consellera de Governació i d'altres contactes que vaig fer, i bueno, al final vam arribar a la decisió, a la conclusió de que era un projecte molt bueno, farragós a nivell econòmic, I que per tant s'havia de fraccionar, s'havia de seccionar fos com fos, o sigui, no? Era molt difícil de digerir si no es fracciona. Per tant, decisió fraccionat, i a partir d'este 2016 fer la primera petita aportació.
Blanc és conscient de que cal actuar urgentment per tal d'assegurar l'edifici. Per això s'ha pres la determinació d'assumir el cost de l'obra, en principi fraccionant-la en dues anualitats, la primera de les quals contempla 321.000 euros als pressupostos d'aquest any. La primera intervenció començaria la segona meitat d'aquest 2016 i la segona a principis de l'any que ve. L'objectiu és derruir l'interior de l'edifici, conservant les façanes pel valor històric que tenen i consolidar-les amb uns complexos sistemes de subjecció. Faríem el que se'n diuen aigües fora, deia l'alcalde, afegint que, almenys, un cop acabades aquestes dues primeres fases, tindrem la seguretat de que no ens caurà.
O sigui, la primera embranzida que farem i la segona, que intentarem que sigui dins del 2017 també, són les que ens han d'assegurar la consolidació de l'edifici. ¿Vale? Estes dos primeres. Després, jo penso que una vegada fetes aquestes dues primeres fases, després, si convé, podem estar dos anys sense fer res, però almenys tenim la certesa de que l'edifici està consolidat i que no mos caurà. Parlant en los tècnics, seria una, però que enllaçaria en la segona del 2017, o sigui, seria a finals del 2016 una, principi del 2017 la segona. Per a, entre les dues, pues això que et dic, desfer tot l'interior, consolidar la carcassa exterior, les façanes, en uns sistemes de subjecció bastant costosos de fer, i aigües fora, deixar-lo en aigües fora, no? Com si diguéssim, o sigui, tota la part estructural de l'edifici ja la deixaríem acabada en aquestes dues primeres fases.
L'edifici de l'antic Ajuntament de Santa Bàrbara va complir 100 anys recentment i durant aquest temps solament va patir una altra remodelació interior a la dècada dels 70.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
No abandonem l'actualitat que generen els ajuntaments del nostre territori. Parlem ara de la Junta de Govern que a l'Ajuntament d'Alcanar es va celebrar el passat dijous 14 de gener. Una junta que, entre d'altres qüestions i temes, va aprovar la proposta de la regidoria d'urbanisme del projecte d'Enderroc per a la restauració de la legalitat urbanística del conjunt d'habitatges situats al carrer Bugambília, número 3 d'Alcanar Platja, a la urbanització Serramar. Són els habitatges afectats per la sentència de el cas Turov. El mes de desembre del 2014, l'Ajuntament d'Alcanar va rebre la notificació del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, que posava fi al recurs d'apel·lació presentat pel mateix Ajuntament i requeria al consistori la restauració de la legalitat urbanística, enderrocant les obres que es van fer amb llicència declarada nul·la de l'edifici Turov SL. Arran d'aquesta notificació, la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcanar va adjudicar al despatx M6 Arquitectura 2003 SLP els treballs de redacció del projecte d'Enderroc i direcció d'obra per corregir la situació urbanística del cas Turov. Com a resultat d'aquest encàrrec, el passat mes de desembre, M6 Arquitectura presentava el projecte a l'Ajuntament d'Alcanar per tal de restaurar aquesta legalitat urbanística al carrer Bugambília 3 d'Alcanar Platja amb un pressupost d'execució per contracte de 203.406 euros. Aquesta aprovació és condició prèvia obligatòria per poder dotar de partida pressupostària l'actuació i d'aquesta manera iniciar la licitació de les obres d'Enderroc un cop se superen els 30 dies de període d'exposició pública del projecte. I encara més actualitat referida als ajuntaments del territori, hem de destacar que a Amposta l'Ajuntament, amb una inversió total de 500.000 euros, 500.000 euros, ha començat el pla d'arranjament de camins rurals al seu terme municipal amb l'objectiu de millorar l'accés dels veïns a les seves finques. I així ens ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Les obres d'arranjament de diferents camins rurals de la capital del Montsià, una reivindicació dels pagesos, de la gent de la ciutat. De fet, l'àrea de serveis municipals, pagesia i medi ambient de l'Ajuntament d'Amposta ha iniciat aquest projecte aquesta mateixa setmana amb les obres d'arranjament del camí de Collades, que neix a la carretera entre Amposta i la localitat de Mas d'en Verge i va paral·lel a l'autopista AP7. Amb un pressupost d'adjudicació de més de 30.000 euros, les obres consisteixen en la renovació de l'asfaltat en 1.560 metres de camí i l'arranjament de les cunetes formigonades en punts baixos del camí. La renovació d'aquest camí està inclòs, com dèiem, dins del pla de camins que l'equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta té previst desenvolupar durant aquesta legislatura. Aquest pla compta amb un pressupost de 500.000 euros per aquest 2016, una xifra substancialment més elevada respecte als 50.000 que s'invertien en els darrers anys. Amb aquesta inversió és una resposta en aquesta vella reivindicació dels veïns d'Amposta, pagesos i també veïns de zones disseminades d'arranjar els camins d'accés a les seves finques.
Gràcies, Manel. Seguim en clau política i parlem ara de l'actual delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que sembla ser repetirà en el càrrec. Segons han pogut confirmar fonts convergents, Pallarès, que serà nomenat juntament amb els altres delegats territorials demà dimarts a la reunió del Consell Executiu del Govern, actualment és alcalde d'Arnes des de l'any 1995 i porta al capdavant de la delegació del Govern a l'Ebre des de gener de l'any 2011. Xavier Pallarès i Pubill ha estat president de la Federació de Convergència Democràtica a les Terres de l'Ebre i diputat al Parlament. D'altra banda, dir també que la delegació del govern a les comarques tarragonines, al Camp de Tarragona, estarà en mans d'Esquerra Republicana després que l'últim delegat, el convergent Joaquim Nin, hagi estat nomenat secretari general de presidència. El càrrec ara recaurà en aquesta nova nominació, que, com diem, es confirmarà demà dimarts en el vallenc Òscar Peris. Òscar Peris, que actualment és el tercer tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Valls i regidor de Comerç i Turisme a la capital del Camp.
Informatiu inútil.
Parlem ara del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Aquest mes de gener, el parc, com és habitual cada any, realitza el cens d'aus que passen l'hivern a la zona del Delta. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
Els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre van iniciar l'endemà del Dia de Reis el compte per elaborar el cens d'ocells aquàtics hivernants al Delta de l'Ebre. Aquest s'integra dins de l'International Water Bird Census, el qual té com a objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics, anàtides, limícoles, ardeids i fotges, que hivernen en més de 80 països d'Europa, Àsia i el nord d'Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i a escala local avaluar la capacitat d'acollida de les zones humides que hi ha al Delta de l'Ebre. Els treballs consisteixen a recórrer el delta equipats amb binocles o telescopis i comptadors manuals per fer un recompte visual dels exemplars d'aus aquàtiques que troben en zones naturals, arrossars i també el litoral de les badies dels Alfacs i el Fangà. A l'espera dels resultats d'enguany, que encara hauran d'esperar fins la setmana vinent, cal recordar que l'any passat es va registrar un descens sensible d'exemplars comptabilitzats respecte a la xifra rècord assolida l'any 2014, i és que hi ha molts de factors a tenir en compte. Escoltem el tècnic d'ús públic del Parc Natural, Xavier Abril.
Els censos al Delta de l'Ebre se van fent ja des de l'any 1972, hi ha una sèrie històrica brutal. Des de l'any passat i enguany hi ha el fet de que ens trobarem els arrossals secs, pel tema del caragol poma i després també de les noves mesures agroambientals, i ja veurem això quina incidència hi haurà. És a dir, no crec que sigui una incidència d'un any per l'altre, sinó que potser necessitarem tindre una mica una sèrie més llarga per a veure com afecta, pues, que els bitxos es tornin a trobar, pues, 20.000 hectàrees d'arrossals seques, no? Ja veurem. Ara és pront per a dir-ho, no m'atribuixo a fer cap pronòstic, i a part també hi ha molts elements que influencien en que tingués presències de rècords de fa 2 o 3 anys de 300.000 i pico bitxos a 250.000, que seria la mitjana dels últims anys. Si al nord d'Europa fa bona temperatura, doncs els bitxos aguanten més, però quan hi ha situacions climatològiques adverses, doncs baixen més cap a baix. Si a Doñana no hi ha aigua, els bitxos queden més al delta. Vull dir que hi ha una sèrie de factors que marquen, a part de que els arrossars estiguen secs, la presència o no de més o menys bitxos, o d'esta espècie o d'aquella altra.
En breu es donaran a conèixer els resultats definitius. De moment es poden avançar que s'ha comptabilitzat un exemplar de gavina cendrosa i dos espècies limícoles molt rares en aquesta època de l'any al Delta de l'Ebre.
Gràcies, Lluïsa, i anem ara cap a Ulldecona. Un total de 9.000 persones van visitar els actius patrimonials i turístics del municipi ulldeconenc el passat any 2015. Les oliveres mil·lenàries de l'Arion han tingut un increment de visites del 59% respecte a l'any anterior, el 2014. L'alcaldessa del municipi, Núria Aventura, diu que, curiosament, les activitats culturals que organitza Ulldecona serveixen per promocionar i donar a conèixer molts dels seus actius turístics. Des de la Plana Ràdio, en té tota la informació Josep Roig.
Un total de quasi 9.000 persones van participar en les visites guiades als actius patrimonials naturals i turístics a Ulldecona durant l'any passat. Les visites guiades al Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion ha sofert un increment del 59% respecte al 2014. En un volum semblant d'increment se situa el castell medieval amb un 56% d'increment, mentre que al conjunt patrimonial d'art rupestre, el centre d'interpretació i abrics, l'augment ha estat de quasi d'un 40% superant les 4.000 visites. Els mesos amb més afluència registrada va ser l'abril, agost i octubre. Dada positiva atès que apunta a la desestacionalització del turisme a Ulldecona. L'alcaldessa del municipi, Núria Aventura, explicava fa uns dies a la nostra emissora que, curiosament, les activitats culturals que organitza el municipi serveixen per promocionar i donar a conèixer molts dels actius turístics que té el municipi, com per exemple les oliveres o els abrics esmentats fa un moment.
Sí, Ulldecona sempre ha sigut una referència en el món cultural i la veritat és que les pròpies activitats culturals ens fan de punta de llança moltes vegades de coneixement, de que la gent pugui conèixer el nostre poble i pugui interessar-se pels nostres actius patrimonials o pels nostres actius naturals. Ara estem molt centrats en activitats turístiques relacionades tant pel que fa referència al centre d'interpretació de l'art rupestre, de l'Ermita de la Pietat a la Serra de Godall, en diferents accions i diferents programes molt interessants. Hem presentat una aplicació recentment de realitat augmentada que farà que poguéssim completar més les visites que es fan al centre d'interpretació. També estem potenciant moltíssim les visites a les oliveres mil·lenàries.
Com les dades reflexen, el Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries és l'indret que rep un augment més fort de turistes, coincidint també aquest any amb la declaració de la Farga de l'Arion com l'olivera més vella datada fins ara, amb 1.701 anys d'antiguitat, així com també amb l'obertura d'una nova àrea de visita d'oliveres mil·lenàries a la Foia. A tot el terme municipal d'Ulldecona s'han comptabilitzat 1.355 oliveres mil·lenàries. Pel que fa a les dades de l'Oficina Municipal de Turisme, s'han atès les consultes de 3.364 usuaris, un 3,3% més que l'any anterior. En aquest cas, un 89% de les consultes s'han fet presencialment, un 10% via telefònica i només un 1% via mitjans electrònics. Els usuaris atesos provenen només en un 16% de les comarques més properes, Terres de l'Ebre i Territori del Sénia, mentre que la majoria dels usuaris atesos, un 52%, són residents a la resta de Catalunya. Finalment, un 15% de les consultes les han fet usuaris que provenen de diferents comunitats autònomes espanyoles i un 13% són persones que provenen de diferents països europeus.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació esportiva, novament hem de tornar a Amposta per parlar d'aquests dos joves ampostins que han aconseguit situar-se entre els millors del concurs de discjòqueis organitzat per la marca Ron Barceló. Un concurs a nivell estatal on hi han participat centenars de joves d'arreu de l'estat. La final està previst que se celebre aquest proper dijous a Madrid i els guanyadors participaran en una sessió de DJs a la República Dominicana amb alguns dels millors discjòqueis del món. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
L'equip ampostí format pel DJ Joan Roca i el fotògraf Josué Subirats competirà a la gran final del concurs per a futurs talents anomenat Vive Ahora Talent després d'haver aconseguit superar totes les fases prèvies. El concurs està organitzat per Ron Barceló i Desalia Música amb la intenció de captar nous talents del món de la música electrònica. L'equip de Joan Roca és l'únic en tota Catalunya que ha aconseguit entrar a la final, per la qual cosa s'han classificat 6 equips dels 400 que es va iniciar el concurs, segons que publica el diari electrònic Guaita. El guany guanyador podrà formar part de la festa de Zàlia que celebrarà del 16 al 23 de febrer a la República Dominicana al costat dels millors jockeys del món. En total, segons han explicat els participants, han hagut de superar 6 proves. La final es durà a terme el proper dijous 21 de gener a Madrid i els aspirants hauran de provar el seu talent enfrontant-se a la prova de punxar en directe a una discoteca de la ciutat. Com a finalista, l'equip en postig ha guanyat diversos premis, així com entrar a formar part de la cartera de discjòqueis de Ron Barceló en les seves festes.
Gràcies, Manel. I abans d'arribar a la informació esportiva, destaquem un parell de punts relacionats amb l'actualitat que genera el síndic de greuges de Catalunya. D'una banda, en parlem perquè un total de 25 van ser les visites que el síndic va rebre en el seu desplaçament a la capital del Montsià, a Amposta, el passat dia 14 de gener. Les persones ateses per l'equip del síndic al casal van presentar 12 queixes i van fer 13 consultes. Les problemàtiques plantejades van ser, entre d'altres, temes relacionats amb consum, electricitat, gas i telefonia, però també amb d'altres qüestions, com la infància, la funció pública, la sanitat, el procediment administratiu o el medi ambient. 5 d'aquestes 12 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament d'Amposta. Totes les visites ateses, excepte 5, eren de persones veïnes de la població d'Amposta. I encara parlant del síndic de greuges de Catalunya, hem de dir també que avui dilluns ha emès una resolució en la que recomana a l'Ajuntament de Tortosa que retire el monument commemoratiu de la Batalla de l'Ebre sense fer una consulta popular prèvia. Rafael Ribó destaca que l'anomenada Llei de la Memòria Històrica obliga les administracions a adoptar les mesures oportunes per a que es retiren els símbols commemoratius d'exaltació personal o col·lectiva de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura. Per tant, la retirada del monument és una obligació legal que l'Ajuntament de Tortosa ha de promoure i que no es pot sotmetre a consulta popular com si fos una opció d'actuació pública entre diferents alternatives. El síndic considera que la vinculació de l'escultura amb el franquisme continua sent evident, tot i que s'han retirat els símbols d'expressió que més directament n'expressaven una exaltació. El fet que el monument figure a l'inventari del patrimoni cultural català no n'impedeix la retirada, ja que, tal i com ha indicat el Departament de Cultura al síndic, la seva catalogació respon a una decisió municipal, de manera que correspon al mateix ajuntament la iniciativa de sol·licitar que sigui descatalogat. El síndic alerta de la signatura pendent de l'Estat espanyol per poder afrontar el passat i fer justícia, tal i com destaca un informe del relator especial de les Nacions Unides sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, Pablo de Grave. Pel que fa a les garanties, per a que no es repetisquen determinats fets i conductes, el síndic demana respecte, polítiques pedagògiques i un compromís ferm de les autoritats per a que adopten mesures concretes. En aquest sentit, avisa que fer una consulta popular pot fer aflorar les divisions i les actituds de confrontació de temps passats.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Com cada dilluns, en dediquem els últims minuts del nostre temps d'actualitat a fer una ullada a la jornada futbolística, els partits disputats el cap de setmana pels equips del territori. Comencem, com sempre, parlant del grup català de la tercera divisió, on milita l'Ascó, l'equip de la Ribera d'Ebre, que malauradament en el partit que disputava dissabte, jugant com a local davant el Figueres, va acabar perdent 0-2. Una derrota que fa que els d'Ascó no aconsegueixen de sumar, de remuntar posicions, i ara mateix a la classificació ocupen la 15a posició, sumen 23 punts, una classificació que encapçala el Prat amb 44. Tampoc no van anar gens bé les coses per als tres representants de les nostres terres que militen a la primera catalana. Tots tres van perdre, la Rapitenca 3-0 en el seu desplaçament a un dels camps, a un dels rivals directes en la seva classificació, com és el Vilanova. Allà va caure per 3-0. També l'Amposta, que es desplaçava al camp del Castelldefels, va encaixar 3 gols, que va fer que tampoc els ampostins poguessin sumar res de positiu en aquest desplaçament a Castelldefels. 3-2 van acabar perdent un partit en què l'Amposta va mereixer una mica més. I també derrota del Jesús i Maria, jugant com a local, a casa davant del Sant Ildefons. 1-2 van caure els de Jesús, que a més van fallar un penal que potser li hagués hagués donat un puntet. Altres resultats en esta 17a jornada en el grup de la Primera Catalana, on militen els equips de les nostres comarques, van ser el Viladecans 3, Vista Alegre 5, Balaguer 2, Torredembarra 1, Terrassa 0, Lleida 0, Redis 2, Suburense 2, Sant Boià 6, Igualada 0 i Vilaseca 2, El Catllà 1. A la classificació és líder el Balaguer amb 34 punts, seguit del Castelldefels amb 32. La Rapitenca és vuitena, 27 punts són els que suma. El Jesús i Maria desè amb 25 i l'Amposta 14. Seria l'equip que ara mateix amb 19 punts marcaria la línia de salvació. Pel que fa a la segona catalana, també 17a jornada de campionat i en el grup sex els resultats els següents. Torreforta 1, Camarles 1, la Canonja 2, Alcanar 0. Catalònia 3, Remolins Vítem 0, Hospitalet de l'Infant 1, Godall 1, Roda de Barà 2, Ràcing Bonavista 1, Cambrils 2, La Riera 0, Valls 2, L'Ampolla 1, Ulldecona 2, Candesa 0 i Tortosa 1, La Cava 0. És líder el Tortosa, que suma 39 punts, seguit del Cambrils, amb 37. A la tercera catalana, grup primer, també 17a jornada de Lliga, i en este cas els resultats del Tebre 2, Campredó 0, Vilalba 4, Mora la Nova 1, Jesús i Maria 1, Ginestà 0, Corbera 5, L'Ametlla 1, Roquetenc 0, La Sénia 2, Flix 5, Aldeana 1, Perelló 2, Horta de Sant Joan 3, Olímpic Mora d'Ebre 0, Ascó B 0 i Batea 6, Santa Bàrbara 1. És líder el Batea, suma 36 punts, seguit del Roquetenc amb 35. I acabarem fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana. Aquí es disputava la 12a jornada del campionat i els resultats van ser Benissanet 0, Bot 7, Catalònia B 0, Arnes 1, Roquetenc B 3, Tivenys 4, Pinell 0, La Galera 0, Camarles B 2, Amposta B 2 i Sant Jaume B 2, Xerta 2. És líder el Pinell amb 32 punts, seguit de La Galera amb 25.
A Catalònia sentim en català. La música, la lletra, la cultura, la tradició, l'identitat. Catalònia, gairebé una hora de ràdio de proximitat per descobrir-nos. Catalònia, un programa de Josep Roig que pots escoltar a les emissores municipals de Terres de l'Ebre associades a EMUTE els dilluns a les 8 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Previsió de temps més tranquil per aquesta setmana i amb unes temperatures més suaus. Aquestes són les que teníem a primera hora del matí i són ja més suaus que no pas les que hem tingut durant el cap de setmana. Tot i això, hi havia glaçades en algunes valls del Pirineu, també, evidentment, a alta muntanya, i a la resta de Catalunya teníem temperatures entre els 1 i 4 graus al centre del país. Arribaven fins als 8-9 graus en punts de la costa. Doncs bé, avui ens ha creuat un front, és aquest d'aquí. És un front que pràcticament no ha deixat precipitacions, en tot cas concentrades cap a l'extrem nord del país, i a més passa ràpid, i de fet ara, a aquesta hora, ja s'està allunyant l'ampliació de les imatges, veient com el front ja el tenim situat aquí sobre el Mediterrani, i únicament queden núvols, sobretot situats aquí, cap a l'extrem nord del país. I és aquí on encara podran anar avant. Per exemple, aquest matí, en punts a la Vall d'Aran, del nord del Pallars, sempre nevadetes intermitents, a partir d'uns 1.200-1.400 metres de cota, i a la resta, en general, s'aniran obrint grans clarianes, s'acabarà imposant el sol. I a la tarda, com que no desapareix del tot la inestabilitat, encara cap al nord del país podria haver-hi ruixats, sempre ruixats intermitents i regulars. Potser els més persistents seran cap a l'extrem nord del Pirineu, Vallaran i zones pròximes, al nord del Principat d'Andorra, i a la resta seran ruixats que poden anar repetint-se al llarg de la tarda. I a la resta el que tindrem també serà més sol a la resta de Catalunya. Farà sol també el País Valencià, pujant les temperatures. A l'arxipèlag Balear encara tindrà una estona de núvols, però també ràpidament els núvols aniran marxant, sortirà el sol i les temperatures s'enfilen. I aquests pròxims dies destaquem precisament això, que aniran pujant les temperatures, especialment de cara al final de la setmana. Tota la primera part ens aniran creuant fronts desgastats que pràcticament no deixaran precipitacions i a partir de divendres sembla que vol tornar l'anticicló.
amb la previsió del temps, un dia més hem arribat a l'hora de posar el punt i final en esta mitjoreta d'actualitat que des del territori diàriament us servim a través de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Una crònica informativa, la d'avui dilluns, 18 de gener, elaborada amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE, que un dia més us ha presentat i coordinat qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.